gall del monestir.
Passen 5 minuts d'un quart d'hora del matí, això és el gall del monestir, la tertúlia política de Cuat.cat, com sempre dimecres en companyia dels diferents representants polítics dels grups municipals en representació al ple. Saludem tot seguit el Carles Brugaroles per PDeCAT Demòcrates, molt bon dia.
Bon dia.
Saludem el Sergio Blasquet per Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
El Ferran Villaseñor per Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Roser Casamitjana per Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia.
Bon dia.
I el Vicent San Francisco pel PSC, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ens falten alguns companys, penso que falten dos per arribar, que són els companys del PP i de la CUP, que ja saben si es volen atensar aquí tenen un micròfon disponible per poder participar en aquesta tertúlia. Deia que passen 6 minuts d'un quart de 10 del matí i se suposa que a les 11, se suposa no, entenem que serà així d'efectiu, l'Ajuntament haurà de retirar la pancarta en suport als presos polítics que penja a la façana del consistori. L'administració local ho ha comunicat després que la Junta Electoral de Zona de Terrassa hagi desestimat el recurs interposat dijous passat per evitar el manament de retirar-la en resposta a una denúncia de Ciutadans. La maniobra de l'Ajuntament, que volia mostrar la seva desconformitat amb la resolució de la Junta de Zona, ha permès estirar 5 dies més el requerit per l'organisme que en reclamava la retirada divendres passat. És una pancarta que es va penjar el 2 de novembre del 2017 i que fins ara, en diferents ocasions s'ha hagut de retirar, però que definitivament per aquest període electoral que recordem que s'ajunta a través de la doctrina de la Junta Central, junta les dues, els tres comicis que tindrem ara d'aquí fins al 26 de maig i que per tant doncs, obliga doncs, a retirar dels edificis públics doncs, aquestes simbologies. Vull començar a demanar una mica l'opinió, en aquest cas al Carles Brugaroles del PDeCAT Demòcrates, sobre aquesta decisió. Bon dia.
Bé, jo crec que alguna vegada, amb alguna de les darreres tertúlies que havia vingut, deia que a Catalunya fa molts anys, fa dècades, que les coses que es voten no tenen capacitat de tenir reflex amb la realitat dins del marc espanyol. No? I aquell dia em referia doncs, a temes no sé, fiscals, econòmics, de les lleis que s'han tombat, aprovades pel Parlament, s'han tombat al Constitucional i tantes altres coses. No? Doncs ara estem davant un nou exemple. No? Perquè al final l'Ajuntament de Sant Cugat de qui és? L'Ajuntament de Sant Cugat és dels santcugatencs i santcugatenques. I entre tothom doncs, definim els seus posicionaments, els seus missatges, el que fa, el que no fa, etc. No? I és obvi que en aquest consistori hi ha una majoria aclaparadora de regidors i regidores que estem en contra, diguem-ne, de tot el que s'està vivint envers els presos polítics. I bé, doncs sembla que aquesta institució nostra i aquest edifici nostre no pot acollir un missatge que reflecteix això, que és la voluntat claríssimament majoritària del nostre municipi, no? I això al final no reflecteix res més que una cosa, que és que al final és precisament és la Junta Electoral Central la que afirma amb tota rotunditat que els presos són presos polítics, són presos polítics. Perquè si no fossin presos polítics, aquest problema no hi seria. Perquè al final, estar d'acord o no estar d'acord amb el seu empresonament és un tema que no té per què tenir una correlació directa amb quin partit ets tu o amb quin partit defenses. Jo entenc que, em consta personalment, que hi ha molta gent que mai ens votaria, que no és independentista ni tan sols sobiranista i que està radicalment en contra de l'empresonament dels presos polítics. No? Per tant, aquesta és una qüestió que no és clarament política, clarament no ho és, que clarament sí reflecteix la voluntat majoritària del nostre municipi i que ens ve una administració de fora un cop més, com en tantes altres matèries, i ens diu doncs, que la nostra democràcia i les nostres majories no tenen cabuda en aquest marc i que hem de retirar aquestes pancartes. Doncs això és el que tenim.
Sergio Blasquet, de Ciutadans.
Sí, pues mi intervención, buenos días ante todo, tiene que ser diametralmente opuesta a la que ha hecho el señor Brugaroles, que yo creo que además, por el rango que tiene en el ayuntamiento, hay cosas que evidentemente él entiende y acata. Es decir, hay algunas competencias que son municipales, otras autonómicas y otras son estatales. Y al final la Junta Electoral Central y luego la Junta Electoral de Zona lo que hace es poner sentido común, un sentido común global, porque si cada municipio pudiera decidir y legislar absolutamente en todo, pues al final caeríamos en una inseguridad jurídica y en un reino de taifas. Y yendo a lo que es el germen del asunto, en primer lugar, lo digo porque hubo una intervención en el pleno de una ciudadana sobre los símbolos. Uh-huh. Todo el mundo tiene derecho a llevar, si cree, el lazo amarillo, cualquier otro símbolo de o pegatinas, etcétera, a nivel personal o en su domicilio, por supuesto, eso es la democracia. Pero siempre hemos dicho que los edificios públicos, que son de todos, tenían que tener una neutralidad política. Y eso tiene que ser así, porque son de todos, ¿eh? Y aunque incluso en aquellos lugares en los que haya una mayoría en el consistorio, tampoco tienes ese derecho, porque además quien está legislando acerca de ello no es el municipio. Y si no, caeríamos en una inseguridad jurídica. Cuando el señor Brugarolas, por ejemplo, sube la plusvalía del 29 al 30% a través de una ordenanza, si él tiene la competencia, e imagino que entenderá que los ciudadanos de San Cugat la tienen que acatar, ¿no? Pues ellos también tienen que acatar aquello que les viene dado. Y en cuanto a la definición de presos políticos, yo no la acepto. Entiendo que es un tema que para muchas personas pueda ser doloroso y que para nadie es agradable, pero estas personas están aquí, están en este caso, digamos, ahora en el juicio que estamos viendo todos los días en televisión, no por sus ideas, porque si no, algunos de los que están en esta mesa seguramente estarían también en prisión, evidentemente, sino por sus actos. Por lo tanto, tenemos que desmontar este relato que el independentismo intenta vendernos o intenta colarnos por activa y por pasiva. No están por sus ideas, sino por sus actos, que ya veremos la sentencia, pero fueron contra la ley.
Aprofitant també doncs, que tenim el Sergio Blaquet de Ciutadans, l'alta denúncia interposada a la Fiscalia per desobediència greu, això té recorregut? O...
No lo sabemos. Nosotros lo que hacemos es recopilar la información. Creíamos que el ayuntamiento, a través de la información que tenía, y evidentemente lo sabía, porque era notorio que tenía que acatar, en este caso, el posicionamiento de la Junta Electoral de Zona, y no ha retirado la pancarta, digamos, en tiempo y forma. Entonces, lo único que hemos hecho ha sido recopilar esa información y trasladarla a la Fiscalía, que es la que tendrá que ver si eso puede ser constitutivo de, yo no soy jurista, constitutivo de algún tipo de delito o no, pero nosotros lo trasladamos porque creemos que en el fondo no deja de ser siempre, digamos, la misma burla al sistema que nos hace perder tanto tiempo.
Recuperem l'ordre que s'ha incorporat a la tertúlia al Jordi López de la CUP. Estem parlant, li he deixat una estona per sentir en aquest cas el comentari de Ciutadans sobre la retirada d'aquesta pancarta avui a les 11 del matí.
Sí, bé, nosaltres òbviament estem en contra de l'empresonament dels presos polítics. Nosaltres sí que considerem que són presos i preses polítiques i exiliats i exiliades. Llavors entenem que les institucions, per exemple en aquest cas l'Ajuntament, si està a favor de l'alliberament d'aquestes persones, sí que l'hauria de mantenir, entre altres coses perquè entenem que no és un símbol només independentista, sinó és un símbol que el defensa molta altra gent, no? Que defensa la llibertat d'expressió i drets fonamentals. Però també entenem que estem girant molt el debat entorn als símbols, com els llaços grocs, i estem parlant poc de política, no? I estem parlant poc de les causes de per què aquestes persones estan empresonades i què farem els partits polítics des de les institucions per aconseguir els objectius polítics que ens van marcar en el seu dia i que han portat a que aquestes persones estiguin a la presó. Clar, entenem que només amb el simbolisme, només amb tenir pancartes amb llaços grocs i en favor de la llibertat dels presos polítics, no avançarem cap a una república ni avançarem des dels municipis per construir espais de llibertat.
Doncs és el torn ara del Ferran Vies, senyor d'Esquerra Republicana.
Bé, no sé, jo aquest paper que està fent els companys de Ciutadans, del xivatillo de la Junta, el puc entendre des d'un punt de posicionament polític, però no sé, si ja està treta, doncs ja està. Vull dir, no sé, és una qüestió bastant, bastant curiosa.
Chivatillo, perdona, però chivatillo em sembla massa fort,
El chivatillo, i en tot cas...
Chivatillo, no m'agrada aquesta paraula. No m'agrada aquesta paraula, utilitza una altra, sisplau, però no chivatillo, perquè nosaltres el que fem és, si veiem que hi ha una desobediència...
I el que interromp portem, permanentment
no, és
quan
que
parlen
no,
els altres.
Però sisplau, retira lo de chivatillo.
Pues no,
si és tan amable.
Pues xivato, si vols, però en qualsevol cas...
Tu mateix et defineixes.
En qualsevol cas, mireu, la pancarta ja no hi és. pot agradar o no, però ja no hi és. O sigui, què és el que busqueu ara? No sé, és una cosa bastant curiosa. Jo puc entendre la defensa del concepte de neutralitat que estan defensant altres partits, que no és el vostre, perquè el vostre, l'únic que feu, i ara m'interrompis un altre cop, el que busqueu és l'absoluta confrontació. Puc entendre les declaracions del síndic de Greuges, que em semblen relativament correctes i assenyades, i en aquest cas aquesta és la funció. Però jo el que no comparteixo, el que nosaltres no compartim absolutament, és aquesta guerra de simbologies que esteu encetant, que bàsicament el que fa és us porta un espai d'opinió. Perquè la política, jo crec que creiem que és una altra cosa. El groc, com ha dit el company Brugueroles, pot representar moltes coses, però per la gent que posa el groc no representa la independència, sinó representa la llibertat dels presos polítics. I, evidentment, aquí hi ha gent, com vosaltres, que creieu que no són presos polítics. Nosaltres entenem que sí. La vostra actitud és ofensiva, l'actitud de posar la pancarta i els llaços és defensiva, I només cal veure o recordar com estava la pancarta. La pancarta no estava neta com una patena, diguem-ne. La pancarta que va donar l'ANC, que no la va posar l'Ajuntament, no la va pagar l'Ajuntament, estava plena de cops de pintura, etcètera, etcètera, i això també és un atac ofensiu davant d'una sèrie d'idees. L'Ajuntament és la casa de tots, i ho comparteixo, i per tant sí que hem de buscar espais d'unitat respecte a moltes coses. Però què farem ara? Us dedicareu a anar també taula per taula dels treballadors municipals, aviam qui té un llaç penjat al seu ordinador? Aquesta també serà la solució, i per tant a la OAC, allà on sigui, al Departament d'Economia, al d'Urbanisme, a tots plegats. No sé, jo crec que hi han coses tàcites, i ara ja parlarem del Baena, si s'escau, però cal segurament buscar alguna cosa que no sigui solament el show, que no sigui doncs això, la contínua demanda, segurament per part de totes bandes, i intentar fer política, i la política no és a cop de demanda i a cop de denúncia.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
Bé, jo una mica estic amb el tema que abans s'ha comentat, i és que em sembla que ens estem distraient molt amb tot el que són símbols. Jo sé que els símbols tenen la seva importància i que per molta gent doncs són essencials, però jo crec que no deixen de ser símbols i que, per tant, no estem discutint de tota una sèrie de coses i una sèrie de moviments que hi ha en política en aquests moments i que ens poden portar molt més enllà del que és simplement doncs, un llaç groc, no? I l'altra cosa és que tothom té el seu dret a fer el que vulgui, però una vegada més i sempre més estem traslladant a la justícia una cosa que jo crec que és absolutament polític i de concepte polític. Jo no sé, arribarà un moment que potser els tribunals doncs, no podran anar ni a dormir els jutges, perquè de la feinassa que tindran, de totes les crítiques, de totes les coses que li anem tirant al damunt. A mi em va semblar una mica estrany, per exemple, que el president de la Generalitat demanés al síndic de Greuges l'opinió sobre una cosa d'aquest tipus. Per què no li demana l'opinió també d'altres moltíssimes coses que segurament s'haurien d'estar complint i no s'estan complint? Per què no? I per què li va demanar aquesta? En tot cas, jo estic d'acord amb el que s'ha dit abans. A mi em sembla que el síndic va considerar una cosa neutral i que, per tant, doncs bé, segons ell s'havia de complir. Després, tots aquests triquiñuelas, si ara el poso dins, si ara el trec a fora i tal, francament, a mi em sembla deplorable que parlem d'això i no parlem d'altres coses molt més greus que tenim tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, i sobretot amb les eleccions que ens venen al damunt. No ho sé, em sembla tot plegat una mica patètic.
Vicent San Francisco, del PSC.
Bé, jo crec que en principi voldria definir una mica o que ens posem tots d'acord amb el que significa ser un pres polític. Un pres polític és una persona que està presa o que està perseguida per les seves idees. En un país on el president de la Generalitat i la consellera de Justícia són dels mateixos partits de les persones aquestes que diuen presos polítics, jo crec que qualsevol persona del món, això li, com a mínim, li xocarà i li semblarà molt estrany. No poden haver presos polítics si estan manant aquests mateixos partits als governs. O sigui, és una contradicció brutal, no? Després, estic d'acord que les persones individuals poden portar tot el que vulguin, però com a institucions hem de preservar les institucions. És veritat, com diu Carles, que hi ha una majoria al govern de la ciutat que té un ideal, però també hi ha d'haver un respecte a les minories. I jo vull parlar també del que per mi representa, pues, això, no? O sigui, que quan veig la pancarta aquesta dels presos polítics, doncs me'n recordo del Salvador Clotas, me'n recordo del Gregorio López Raimundo, me'n recordo de l'Antoni Gutiérrez, del PSUC, me'n recordo del Jordi Pujol, inclús, me'n recordo de Josep Pallach, del Joan Reventós, del Marcelino Camacho. Són persones que realment van ser presos polítics. Veure la imatge, aquelles imatges allà, o sigui, de presos polítics actualment, em sembla com denigrar la figura i denigrar el que ha sigut la memòria d'aquesta gent i de molta altra gent, familiars nostres, el meu besavi, molts de nosaltres segurament hem tingut presos polítics al nostre voltant. Xavi, un amic meu, l'any 75 va ser detingut amb 17 anys, el van portar a la comissaria del carrer de Via Laietana, després d'una pallissa. Ell era militant del PSUC. Va estar dues setmanes a la presó Model i va sortir de la presó Model sense cap ordre ni d'encarcelació ni descarcelació, sense cap ordenament judicial, sense res. Fins ara ningú li ha tornat a dir res. Això sí que realment eren presos polítics. M'entens? O sigui, quan veig aquella pancarta, a mi personalment m'ofèn també que parli d'exili quan hem tingut persones com en Josep Tarradellas, com en Lluís Buñuel, com Pedro Salinas, com Rafael Alberti, com Santiago Carrillo, no, per no parlar només d'un extracte, sinó de tot el que és. Hem de recuperar aquesta memòria i no podem confondre les coses. Hi ha un article d'aquesta setmana del Cuat.cat que ha fet el PDeCAT, que parla sobre el groc, que està molt bé, està molt bé, parla del groc de la ginestra, el groc de la mostassa.
De l'Ester Salat.
Sí, és, molt... a mi em sembla molt bonic.
Jo l'he trobat molt edulcorado.
No, és molt bonic, però realment és la política que fa la Generalitat, o sigui, és parlar de símbols, però sense res més, anar a portar les coses als sentiments, però... I després què tenim? No hi ha res més. Deia també l'amic Ferran de perseguir la gent de les conselleries per portar llars. Mira, jo vaig estar a la Conselleria d'Agricultura aquesta setmana per un tema, jo soc submarinista i tenia que anar a portar uns papers i tal. Tota la conselleria plena de llaços grocs, de fotografies de les persones, dels polítics que estan presos. Em vaig sentir cohibit. Jo tinc una edat i me'n recordava de les fotos del Franco, me'n recordava d'una gran llibre. O sigui, no, com a simbologia, eh? No parlo que sigui el mateix, ni per assomo, però com a personal, com a persona, em sentia cohibit davant de tot això.
No sé si voleu intervenir.
Tots.
Sí, Carles, doncs comencem per Carles Brugues.
Estic bastant d'acord, per exemple, amb el que deia la Roser.
Li demanaria que s'apropi una mica al micròfon.
De que aquest tema és simbologia i hi ha coses molt més importants. Jo crec que els símbols tenen la importància que tenen, que hi és, eh? O sigui, la importància hi és, però són símbols. I hem de situar les coses en els seus termes. Jo, a veure, la discussió de si són presos polítics o no és que, en fi, la trobo absurda i ridícula. Sí que és veritat que el propi Sergio i el Sergio representant el que representa, però ho deixa molt clar, perquè parla d'edificis de tothom, que han de ser, políticament neutres, políticament neutrals, i per tant no es poden posar els llaços grocs perquè simbolitzen una demanda, diguem-ne, de llibertat dels presos polítics. Clar, si no es demanés la neutralitat política, podrien dir, doncs, vale, és que potser pensen que no són presos polítics. Si es demana la neutralitat política, implícitament esteu dient que són presos polítics. Jo crec que és molt clar, no? Que, en fi, deies que estan en presó per idees i no per actes. Bueno, jo crec que està a la vista de tothom i a ningú se li escapa, diguem-ne, quina és la realitat.
Resta-li una a tothom, com a mínim jo.
Vale. Clar, pancartes que no agraden al 100% de la població, n'hem tingut moltes a les façanes, i n'hi ha moltes a les façanes. I aquestes pancartes no s'obliga a la seva retirada durant períodes electorals. I no passa res. Però reflecteixen una majoria clara. Doncs aquest és el cas. I ja està, no? Amb Jordi, de la CUP, deia, hauríem de desobeir i mantenir-la, no? Clar, això jo crec que és el que ells volen, no? És desobeir i poder inhabilitar i poder tornar a contaminar la nostra democràcia, evitant que les persones a qui nosaltres votem ocupin els carrers pels quals els hem votat, no? Clar, això jo crec que no ens hem de deixar caure. Jo crec que s'ha de llançar el missatge que s'està llançant i a partir d'aquí, el Sergio deia, acatar, home, és que clar, no hi ha més remei. Però per què? Per defensar allò que la gent vol. I si la gent vol que hi hagi uns representants pels quals han votat, doncs, home, jo crec que s'ha de fer el que estem fent. Res a veure amb els sentiments, Vicenç. Això no és un tema de sentiments, això és un tema de qualitat de vida. Nosaltres estem aquí per millorar les condicions de vida de la gent. I llavors, l'apel·lació a la por, a la llei, això sí que va en contra de la millora de les condicions de vida de la gent. Clar que s'ha d'apel·lar a la llei, però s'ha d'apel·lar també que aquesta es pot canviar, s'ha de canviar per millorar les condicions de vida de la gent, les quals passen també per la defensa de la seva representativitat democràtica, i aquesta és la que està gravíssimament afectada, i passa perquè, no sé, jo porto el barret i tinc la contaminació dels economistes, no? Però perquè si la principal causa de pobresa a Catalunya a molta distància és l'espoli fiscal, doncs, cony, això ho hem de poder defensar en defensa de les condicions de vida de la gent. I la resta, això sí que són sentiments i apel·lacions vagues que no porten enlloc i que no milloren les condicions de vida de la gent.
Jordi Lapé, de la CUP.
Sí, no, primer, comentar que es parla molt de la neutralitat de les institucions i, en veritat, això de que les institucions han de ser neutrals, jo personalment no ho acabo de veure clar, perquè des de les institucions és d'on s'exerceix l'acció política dels partits polítics que governen o de l'oposició. Per tant, neutralitat no existiria. Al moment en què comencem a aplicar polítiques des del govern o des de l'oposició, fem diferents propostes i això, no existeix una neutralitat com l'entenen els partits que l'estan defensant. Jo entenc per on volen anar, que és la casa de tothom i que s'ha de respectar a totes les persones amb les seves ideologies. Però la neutralitat política, en veritat, queda una mica més lluny del que estem plantejant, justament perquè des d'allà és d'on apliquem polítiques de dretes, d'esquerres, de diferents caires. Vale? Llavors, clar, aquí el company del PSC ha enumerat tot de presos polítics, sobretot del franquisme, però des de la transició ençà, a dia d'avui, hem tingut molts presos polítics. Molts presos polítics catalans, molts presos polítics bascos, gallecs, andalusos, madrilenys, per defensar diferents ideologies, sobretot d'esquerres. Bàsicament, des de la transició cap aquí, hem vist com hi ha hagut l'operació Aranya, com hi ha hagut la regla repressiva del 92, on hem tingut companys empresonats, com per exemple un exregidor de la CUP de Sant Cugat, per les seves idees polítiques. Quan es diu que la transició no s'empresona la gent per les seves idees polítiques, des de la transició a l'estat espanyol hi ha hagut molts casos d'empresonaments per idees polítiques, i això ha de quedar clar, perquè no només són els presos polítics que hi ha ara, sinó els que ens han precedit. A mi em fa gràcia, perquè tinc la sensació que tant Ciutadans com el PP i el PSC se li suma així amb una pota sí i l'altra no, que la seva intenció és empresonar tota la exigència política. Tot el que sigui anar en contra de l'estat espanyol hauria d'estar empresonat. Com a mínim és el que sembla, no? Sobretot fan molt seguidisme de l'extrema dreta, que hauria d'estar molt lluny de les institucions. Clar, es parla d'estar cohibit quan s'entra en un edifici públic on hi ha llaços grocs. Jo plantejaria diferent. Seria cohibit o seria mala consciència per haver aplicat el 155? Llavors, d'una vegada dit això, jo crec que a banda de la simbologia el que nosaltres volem expressar és com trencarem amb l'Estat, que és el que realment la gent vol, no portar llaços grocs, sinó el que volem és crear una república, com trenquem amb l'Estat, com alliberem els presos i les preses i com posem la vida al centre de la política i no la por.
Sergio Blanque, de Ciutadans.
Sí, bueno, antes de nada, a mí me hubiese gustado poder hablar de otro tema, lo digo porque cuando la Rousseau decía que hay cosas mucho más importantes, pues efectivamente las hay, y me gustaría hablar de este tema que en realidad es bastante cansino.
Tampoco la abordem massa en aquestes tertúlies, intentem sempre parlar de...
Lo sé, que es actualidad, digamos, y que tenemos que hablar de ellos. Al representante de la CUP ahora mismo, hombre, yo creo que se ha pasado un poco, ¿no? Decir que todos aquellos que no piensan como nosotros tendrían que estar en la cárcel. Voy a utilizar un término suave, me parece una solemne sandez, por no utilizar otro adjetivo.
Hola, Pri, perdona, la primera frase que has dit és que algú d'aquesta taula, si fos per idees, estaria a la presó.
No he dicho esto, escúchalo luego porque me parece que del oído no andar muy fino. Entonces, luego podrás recuperar el audio. Y volviendo un poco a lo que queríamos hablar, a ver, el artículo de Esther Salah también me parece, con todo el respeto, con todo el cariño, me parece de un infantilismo impresionante, muy edulcorado. Y por lo tanto, al final creo que toda esta escenificación y las flores y demás, ¿no? Hablar del campo y tal, resulta bastante estéril. Y también por alusiones, claro, no me ha gustado de nada que se diga que nuestra actitud es de chivato, que ha hecho el señor Villaseñor, porque nosotros cuando observamos una ilegalidad, pues la denunciamos. No sé, él lo hará. Él a lo mejor observa ilegalidades y no las denuncia. Bueno, pues allá él, ¿eh? Nosotros, yo creo, intento ser consecuente, por lo menos con el mandato o con lo que creo que esperan de mí y mis votantes, y es que cuando se vea una ilegalidad, pues nosotros como mínimo la denunciemos. Y muy de acuerdo con el representante, con Vicens, efectivamente. Es que hay gente que da lecciones de democracia, y yo tampoco quiero hablar de mí o de mi familia, pero en fin, en mi familia hemos tenido durante la dictadura algún tipo de represaliado político, que sí, digamos, estuvo 3 años a lo mejor en la cárcel, y tampoco hay que ponerlo encima de la mesa, pero eran otros tiempos, y yo me acuerdo también pues de Nicolás Redondo, que era padre, o Jorge Semprún, en fin, muchos de estos, que sí que fueron, digamos, represaliados o estuvieron directamente en el exilio. Aún así, bueno, aparte de todo esto, quisiera finalizar con que algún día tendremos que intentar pasar página y hablar de la política, de otras cosas, ya no diré de lo que realmente importa a los ciudadanos, sino de muchas otras cosas de las que hoy tendríamos que estar hablando.
Ferran Vies, senyor d'Esquerra Republicana Més.
Veig que el terme xivatillo està donant temita. En tot cas, no cal que et digui que segur que no era una al·lusió que intentava ser ofensiva. Jo crec que la teva frase sobre infantilisme d'una regidora o sandez...
No, sandez d'un terme, no, infantilisme d'un article.
Vale, doncs jo crec que tampoc no ho era. En tot cas, segurament xivatillo no és l'adequat. Correveidile, segurament, del punt de vista castellà seria una paraula que no implica tant atac. Si et sembla, agafem correveidile.
Consecuente.
I traiem xivatillo. No, en qualsevol cas, jo, Vicenç, et conec molt i sé que el que ha semblat que has dit no és el que volies dir. La frase, com pot ser que si fossin presos polítics no estarien els mateixos governant? Clar, és que estan governant a la Generalitat perquè han guanyat les eleccions. Deixa'm que acabi. L'única manera que no hi fossin és que aquests partits estiguessin il·legalitzats.
Llavors ja parlarien de presos polítics. En aquell moment sí que parlarien de presos polítics.
No, parlarien de forces polítiques il·legalitzades, de tots els que hi som, estaríem il·legalitzats.
Exacte, és el moment que hi ha presos polítics.
I això seria Turquia.
Vicenç,
llavors sí que, hòstia, encara la senyora Arrimadas seria presidenta de la Generalitat. Aquesta vegada segur que sí. Per tant, evidentment, com saps, quan vas a una conselleria, no, allò que comentaves, és molt possible que hi hagi gent que tingui coses penjades. Comparar això amb una cosa mínimament franquista, que no és exactament el que has dit, però em sembla bastant, bastant hilarant en aquest cas. Jo entenc que no t'agradi, evidentment, igual que d'allò, però entenem que hem de separar. Recordar l'Eduard Pomar, també comentava el company de la CUP, en tot cas, jo el vaig conèixer quan estava en el mateix partit que tu, i per mi aquell senyor em va semblar una persona que va ser presa política durant tot aquest temps. Igual que crec que evidentment són els altres. Però en qualsevol cas, insisteixo, jo crec que aquest Ajuntament havia tingut una posició no comuna, però sí molt àmpliament majoritària, i no solament dels partits republicans, per entendre'ns, que demanaven la llibertat dels presos polítics, aquests. Per tant, jo entenc que el que hauríem d'intentar és buscar aquest quòrum, ja sigui amb el manteniment de llaços o no, o qualsevol altra cosa, que jo crec que en aquest moment s'està trencant.
Roser Casamitjana.
Bé, no, jo no tinc poques coses que afegir. Jo crec que tot plegat forma part d'aquesta polarització que estem fent, i aleshores, doncs, un defensa la simbologia perquè potser és el més fàcil, el més assequible, el que realment al final acaba, vulguem o no, doncs, mobilitzant els sentiments, que això és una cosa, doncs, que dona rendiment, i això ho estem veient cada dia i ho veurem, jo crec, molt més encara amb la política que ens espera. I no sé, potser sí que arribarà un moment que ens haurem de plantar tots plegats i dir, bueno, escolta, en lloc de fer tot aquest enrenou, doncs posem-nos a fer algunes coses que siguin efectivament per millorar la vida de la gent. Però d'altra banda, jo no acabo d'entendre, ja dic, aquesta judicialització en quant que jo penso que si la Junta Central, qui sigui la de Terrassa, dicta una ordre i veu que un ajuntament o un particular no la compleix, suposo que té prou potestat ella mateixa, en si mateixa, no?, per posar les coses al seu puesto i, per tant, doncs, fer que aquella norma es compleixi. Per tant, el que jo no acabo d'entendre és aquestes denúncies, com vull dir, que estem aquí, que no es compleix. Voleu dir que la Junta Electoral Central de Terrassa no té prou mitjans per saber-ho? Per tant, jo aquest tipus de denúncies penso que formen part de la polarització, formen part del follon, formen part d'aquesta confrontació que, efectivament, jo crec que hi ha partits que no sols la practiquen, sinó que la fomenten dia a dia. I, per tant, jo per mi això és absolutament innecessari i crec que s'hauria d'evitar.
Viste en San Francisco del PSC.
Mira, company de la CUP, no tots estem al mateix sac, no tots som el mateix, ni les coses són blanques i negres, la dicotomia no existeix. Si jo estic en política, en part, és perquè tothom pugui parlar, perquè tu puguis parlar, perquè tots hem patit bastant la falta de llibertats i en aquest moment l'únic que volem és llibertat, però per tothom i de la millor manera possible. Entenc el que comenteu vosaltres, per exemple, de si una majoria ha guanyat els símbols, tal, perfecte. Què us semblaria que a la Junta d'Andalusia comencessin a haver banderes de Falange o banderes espanyoles penjant o símbols de Franco? Què us semblaria? O que aquí a Sant Cugat... No, si parlem de llibertat d'expressió, i estic totalment en contra. El que vull evitar és això. El que vull evitar és això, que tinguem aquests problemes. Carles, evidentment que les lleis s'han de canviar i si fem política de veritat, o sigui, perquè pensem que les coses han de canviar-se. Barrejar ara segons quines lleis, segons quines coses, no ens fem trampes amb això. O sigui, hem de canviar les coses, però hem de fer les coses d'una manera, la simbologia, que és el que estem practicant ara, és perquè, com que no hi ha idees, com que no hi ha debat, doncs anem a això, anem a la simbologia, anem als jocs florals, de veritat, que és l'únic que s'està fent a la Generalitat des de fa 5 anys, jocs florals. I ja està.
Doncs ens queden 8 minuts per arribar a les 10 del matí. Avui és el Dia Mundial del Teatre i nosaltres a Cugat.cat hem fet una mica de balanç de números de l'equipament principal aquí a la ciutat, el Teatre Auditori. Aquests 25 anys ens han deixat moltes xifres, aquests 2 milions d'espectadors, 1.359 espectacles i 1.662 funcions. Amb aquestes xifres, aquest equipament ha arribat al quart de cicle consolidant-se com un espai de referència a la ciutat. Són, com deia, moltes xifres que es poden analitzar, que es poden interpretar. Jo el que sí que els hi voldria demanar, aprofitant la vinentesa, és primer una petita valoració de l'equipament i com que estem en aquest període de preelectoral, electoral, sí que si s'atreveixen doncs, a demanar què li demanarien al Teatre Auditori, què canviarien o què deixarien com estan. Comencem per Carles Brugaroles.
Aquest és el meu tema.
Aquest és el teu tema. Xifres. Ja. Sentir xifres ja...
No, jo el que recordo és els anys 80, quan es plantejava aquest equipament, els antics del lloc, les crítiques que va despertar la proposta, no? Per la seva grandiloqüència, no? L'envergadura del que es plantejava pel Sant Cugat de les Hores.
Obra faraònica, no?
I això, ara, és una...
El mausoleu d'Amèric, no?
És una associació d'idees potser errònia, però em passa una mica el mateix amb la Biblioteca Central. Són grans equipaments que defineixen una ciutat. I aquesta va ser una aposta. L'alcalde d'Amèric, jo crec que va fer coses espectaculars. Bueno, jo crec que tenim un equipament magnífic, molt ben dirigit, des d'una perspectiva tècnica-artística, i que és un èxit, i que és un luxe per la ciutat. I què li demano pel futur? Doncs que l'expansió que està fent, diguem-ne, cap als equipaments que estaven abans concessionats i ara han deixat d'estar-ho, doncs que continuï en aquesta mateixa línia exitosa. No tinc temps per aprofundir.
Molt bé. Jordi Lapet, de la CUP.
Sí, home... Nosaltres, tot i que sí que ens felicitem per tenir un equipament d'aquestes característiques, som bastant crítics amb com ha funcionat fins ara els darrers 25 anys. Entenem que l'auditori està molt enfocat a ser un circuit molt comercial, no? amb grans obres de teatre i concerts, etc., que han anat funcionant dintre dels circuits més comercials de Barcelona i d'arreu de l'Estat, i entenem que no hauria de ser exactament l'ús que se li hauria de donar a aquest teatre, no? Creiem que hauria de millorar l'accés per a les entitats perquè puguin utilitzar amb moltes més facilitats de les que tenen ara, que no són moltes exactament, que les entitats ho poguessin utilitzar molt millor, molt més periòdicament del que ho utilitzen, que hi hagués molta més participació ciutadana a l'hora de fer la calendarització de les diferents activitats que hi ha, i sobretot que fos un lloc on es promogués la cultura popular santcugatenca, o com a mínim hi hagués un espai dedicat a promoure aquesta cultura popular, i no tant a les grans actuacions, a les grans obres de teatre, de música, que corren en altres circuits.
Sergio Blasque, de Ciutadans.
Sí, pues nosotros que somos bastante críticos con el equipo de gobierno, en este caso creo que el auditorio, el Teatro Auditorio es un éxito. Lo es su programación. Yo quiero felicitar públicamente al Pertugues, especialmente, y creo que funciona muy bien. Y en contraposición a lo que dice la CUP, yo creo que es una programación que desde, en fin, puede acercar a un público infantil. Yo estuve este domingo con un grupo que se llama Cantajuego, etcétera, ¿no? Pero hay de muchos otros tipos. Hemos traído artistas de calidad, danza, música, magia, y por lo tanto es de las cosas que funcionan, y yo soy partidario de que aquello que funciona no hay que tocarlo.
Ferran Mier, senyor d'Esquerra.
Jo crec que l'auditori és allò que en aquell moment es va visualitzar quan érem 35.000 habitants, i ara són 92.000, i per tant segurament en aquell moment no es va veure bé perquè faltaven 90.000. Jo crec que és tot el contrari que es va fer, per exemple, en polítiques d'habitatge i d'infraestructures. Però en qualsevol cas, jo crec que estem en la fase, la primera fase, aquesta és la segona fase de l'auditori, i ara hem de passar a la fase 3. La primera era la d'inicis, consolidació. Sabeu que era un tipus d'actuacions més orientades als clàssics, a òpera, etc. Uh-huh. Va canviar amb l'entrada de l'actual director cap a un públic molt més obert, en el que sentim d'espectre, i crec que ara ens toca la tercera fase, que és la unió amb altres espais de mig i petit format, perquè un espai amb 800 cadires és gairebé impossible que hi hagin actuacions des del punt de vista econòmic, pel cost que té. Baixar la persiana o pujar la persiana és caríssim, i per tant ens toca lligar tot plegat, les properes espais que hi hauran, tant a sala de concerts com als altres, i el gran repte que té el gran repte que té a l'auditori és passar de la reproducció a la producció. Entenem que des de l'auditori el que s'hauria de fer és producció diguem-ne, tenim un gran espai, tant humà com material, i per tant caldria tirar cap a la producció, obres de teatre, musicals, etc.
Roser Casamitjana.
Bé, jo no li podem negar l'èxit en quant, sobretot, que s'autofinancia d'una manera molt potent, bastant diferent d'altres espais públics. Estic d'acord que ha anat evolucionant i ha passat de ser una cosa molt tancada, amb espectacles molt clàssics, en aquell sentit, i ara ve des de, tot tipus de cantants, tot tipus de concerts, tot tipus de coses. Jo estaria en el sentit de que em sembla que efectivament, o jo la crítica que potser li faria en aquests moments és que pràcticament el 99% dels espectacles que passen pel Teatre Auditori són de producció aliena i majoritàriament de producció aliena privada, és a dir, s'alimenta molt de focus, etc. Mm-hmm. Per mi, jo crec que un cop consolidat com a tal, i sobretot el que fa respecte al teatre, no diguem altres tipus d'espectacles que hi ha, que són una altra història, jo li demanaria una mica més de cosa experimental i més de producció pròpia. Jo crec que al ser un equipament públic, penso que hauria d'invertir en aquests temes. Entenent que no són majoritaris, entenent que la cabuda del teatre és potser excessiva, però efectivament s'obrirà ara un nou teatre, tenim espais polivalents que crec que haurien de poder acollir, diríem, aquestes coses de producció pròpia, més experimentals i menys comercials, si m'ho deixeu dir. Així, jo és la crítica que possiblement li faria en aquests moments al Teatre Auditori.
I per últim, el Vicent San Francisco del PSC.
Bé, en principi, felicitar el Teatre Auditori per la programació que té, que és molt àmplia i ha agafat tot l'espectre cultural que hi ha. També estic d'acord amb la Roser. si hem de demanar alguna cosa a la Carta als Reis és potser implicar-nos, ja que funciona molt bé el teatre auditori, implicar-nos més en qüestions experimentals. Sant Cugat és una ciutat on hi existeixen molts artistes, és una ciutat amb, que té una quantitat enorme d'actors, de cineastes, de gent. Per exemple, hi ha una Sant Cugatenca que ha guanyat ara un premi al Festival de Màlaga, i aquestes coses estaria bé que a rebuf o dintre del paraigües del Teatre Auditori i de la magnífica programació que fan es poguessin tenir en compte i es poguessin ajudar.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies a tots per haver vingut a la tertúlia. Ens veiem dimecres que ve. Aquest diumenge per sellar els Premis Sant Cugat. Allà hi serem. Siguin feliços.
Igualment.
Gràcies. Gràcies.